Avui fa 5 anys de la mort de Johan Cruyff. Era el 24 de març del 2016, un dijous sant, a l'hora de dinar, i evidentment en aquell moment es va parar tot. Aquella tarda, l'endemà, van passar per la ràdio moltes persones que l'havien conegut del món del futbol, però n'hi va haver dues que no van voler parlar perquè no podien. Un era Pep Guardiola, el seu millor alumne, i l'altre el Joan Patxi, el seu millor amic. El Pep l'endemà, que estava escoltant el món RQ, en una tertúlia que fèiem aquell dia especial amb en Sergi Pàmies, amb en Ramon Besa, amb en Jordi Bosch, amb en Santi Segurola, amb el Fermí Puig, amb el Xavi Torres, va trucar perquè volia parlar. I d'un dia s'hi va parlar i després entrem un extracte d'aquella conversa que va ser molt llarga, de més de mitja hora. Però el Joan Patxi, des d'aleshores, vaja, ja des de fa molts anys, com el Joan Patxi no l'hem sentit, tot i ser un periodista que va estar treballant molts anys al periòdic, molts anys, per exemple, també a TV3, i que va ser col·laborador dels inicis del Tu diràs aquí a RQ. Hola, Joan, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, Catalunya.
Bon dia. De fet, t'he de dir bona nit, molt bon dia, perquè sempre som poc més enllà de les 6 del matí. Ets a Argentina, oi? Què fas a Argentina?
Mira, porto, doncs, 9 anys, ja he perdut un mica de compte, perquè en realitat vaig venir per un any i mig, i en porto 9 i crec que me'n queden alguns més. Però,
què fas?
Però aquí estem, molt bé. Doncs en aquests moments sóc el director de futbol del City Football Group, i sóc l'encarregat de negociar, doncs, totes les contractacions de tots els jugadors que pels 10 equips que tenim allò arreu del món, i aquesta és la meva feina.
Mm-hmm. Jo diria que, vaja, evidentment el dia i els dies posteriors a la mort del Johan, ara fa 5 anys, tu no vas parlar perquè no podies parlar de la mort del teu amic. De fet, ja fa molts anys que el Joan Patxi, malgrat ser periodista, pràcticament ni el llegim, ni el sentim, ni el veiem.
Sí, una mica, aviam, jo vaig ser, he sigut mitja vida periodista, i com que vaig començar molt, molt, molt jove, perquè avui vaig formar part del moment de la transició, i tots teníem molta feina en aquells moments, cosa que no passa ara, una vegada doncs es va morir el Franco, doncs evidentment vaig començar molt jove, i vaig considerar que als 40 anys ja seria un bon moment per fer un canvi de vida. I llavors, doncs ho vaig fer, ho tenia planificat, es va donar i vaig poder fer aquest canvi. I llavors el canvi va ser, doncs ja està, me n'aparto del tot del món del periodisme, i sí, és cert, m'he amagat, per dir-ho d'alguna manera.
Uh-huh. Si parlem del Johan Cruyff, la primera pregunta que ve és com Joan Patxi arriba a la vida de Johan Cruyff, i és a partir del periodisme i d'una nit de Reis.
És a partir del periodisme. El dia, crec, el 3-4 de gener de 1988 va arribar un teletip a la redacció del periòdico, suposo que a totes les redaccions de tot el món, que el Johan havia deixat de ser entrenador de l'Àjax. En aquell moment el Barcelona estava, doncs, en una crisi tremenda. Luis Aragonés, després va venir el tema del motín de l'Espella, etcètera, etcètera. I bueno, va ser un moment de dir, bueno, qui va a intentar fer una entrevista amb el Johan. I es havia d'anar, doncs, crec que era el dia 5 de gener, es havia d'anar cap a Holanda, evidentment, la nit de Reis l'havies de passar, doncs, a Holanda, i jo em vaig oferir amb ganes, perquè era allò un seguidor i un fanàtic del Johan. I ens en vam anar el dia 5 amb el Jaume Amor, el fotògraf del periòdico, i ens en vam anar cap a Amsterdam. Sabíem que estava un poble que es deia Vinkeveen, i allà ens vam presentar, doncs, per intentar fer aquesta entrevista.
La veu fer?
La vam fer. És a dir, aviam, no sé si... Ara, si ho intento pensar, no sé si la vam fer. Al final ens va deixar publicar alguna cosa. És a dir, l'escena va ser trucar a una porta, sortir la Dani, preguntar si havíem estat invitats, dir-li que no, argumentar que veníem de molt lluny, ella dir que ningú ens havia cridat, i ja amb la porta a punt de tancar-se, una frase, però és que aquí fa molt fred, estava tot nevat i feia molt fred i portava molta estona allà, això és cert. I ens va, doncs, invitar, diu, entreu, us donaré un te, no parlareu amb el Johan, i ja està. I vam entrar a la casa, una casa molt gran, el Johan estava al fons del saló, estava parlant del menjador, estava parlant amb algú per telèfon, i tenia un gat que semblava que el tingués sobre l'espatlla. És a dir, el tenia al respatller del sofà, però semblava que el tingués a l'espatlla. Perquè aquella foto va sortir, el gat va sortir per tot arreu, no?, de la primera entrevista. I llavors, res, ens vam esperar que acabés la conversa. El Jaume Mor, que tenia més fred que jo, es va veure, s'anava bevent el te molt de pressa, i li vaig dir, Jaume, vés a poc, perquè quan acabem el temps van fora. Per sort, el Johan va acabar la conversa, i el Johan era un personatge que al futbol li podia. És a dir, vam trigar 2 segons a explicar què fèiem allà, acceptant que no hi havia entrevista, però li vam començar a explicar, o li vaig començar a explicar com estava el Barça, els jugadors, de més, i ja va ser un espectacle, perquè el Johan, és a dir, ja es va posar de peu i ja va començar, vull dir, amb mobles, en posició, a demostrar què feia el porter malament, què feia aquell jugador malament. És a dir, i era com si ens coneixéssim de tota la vida. Llavors, res, vam estar una bona estona allà, va dir que podia publicar 2 coses, i jo li vaig dir, bueno, si podia donar-me el telèfon per poder mantenir la relació, i em va dir, no, diu, ara ja has vingut aquí, diu, cada vegada que vulguis veure'm, t'agafes l'avió i em vens a veure. Suposo que ell va pensar, no tornarà més aquest passat.
I vas trigar poc.
Però jo tornava cada 3 dies, perquè el periòdico es va convertir en el portaveu del Johan. És a dir, es va negociar el seu fitxatge del Barça a través del periòdico. És a dir, nosaltres publicàvem el que deia el Johan, i el Barça publicava en els seus mitjans amics el que volia fer la directiva. I així es va negociant fins que el mes de maig, doncs, es va tancar el fitxatge.
Clar, tu poc després passes a treballar a TV3, quan el Johan era entrenador del Barça. Clar, tu, tothom sabia de la teva amistat amb Johan Cruyff. Per tant, tu eres un periodista, diguem-ho, parcial amb aquest tema, absolutament parcial. És a dir, et vas convertir en una mena de portaveu oficiós de Johan Cruyff.
Sí, era tal qual, és a dir, traiem-nos les caretes. És a dir, aviam, jo jugava el paper de l'amic que tenia la possibilitat d'arribar en aquells moments. TV3 tenia una força tremenda i era capaç de competir amb tot l'aparell nunyista, doncs ja està. Vull dir, nosaltres ens sentíem, t'ho dic així, érem Astèrix i Obélix rodejant de romans, no? I en fèiem també algú molt divertit, perquè ens ho passàvem molt bé amb el Johan, perquè, vull dir, preparàvem les coses, què havia de dir, quan ho havia de dir, ara farem això, ara abans del partit, escolta, em digues això i aquí li donarem la volta a tota la pressió de la setmana. Sí, i potser lleig, no? Però va estar molt bé, perquè, vull dir, no sé, nosaltres enteníem que representàvem el que feia disfrutar de veritat a l'afició del Barça, i vull dir, llavors érem els bons de la pel·lícula.
Hi ha gent que deia que eres Inpector el segon entrenador del Barça, això és veritat?
Ma, no, ni molt menys, perquè ell en realitat em deia, ell quan jo l'aconsellava al voltant de coses que tenien a veure amb el periodisme, amb fer declaracions, amb dir certes coses, amb marcar línies i tot això, et puc dir que sempre, tota la vida, em va fer cas. Sempre, sempre, 100%. Però quan alguna vegada jo li volia fer algun comentari al voltant d'algun jugador, de la manera de jugar, tot això, em tallava la primera i em deia, Joan, tu dedica't a lo teu, que ho fas molt bé. I ja està, i vull dir, manteníem aquesta relació, estàvem sempre junts, vull dir, jo em passava el dia a casa del Johan, pràcticament no anava a la tele, i fèiem les vacances junts, i vull dir, ens vam mimetitzar, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, doncs, fèiem, anàvem de la mà i res. La veritat que sempre teníem la sensació de que ens ho passàvem bé i que hi havia molta gent que estava amb nosaltres. Potser érem minoria, potser no... El cruifisme entès com a tal no era majoria, però el que jo t'asseguro és que els del nostre costat, vull dir, eren fanàtics, fanàtics, i t'ho feien saber i nosaltres estàvem molt bé, la veritat.
L'has vist emprenyat alguna vegada?
Molt poques. Molt poques. Tenia un control brutal, brutal, de tot. Però sé que hi ha hagut gent que l'ha vist molt emprenyat. I feia por, diuen. Mm. Dic, perquè jo no el vaig veure mai. És a dir, hi ha una cosa molt curiosa. Tu sempre amb un amic hi ha un dia que tens una discussió i que t'hi enfades, no? El Johan i jo mai ens vam enfadar. Mai. Quan dic mai, és mai. És a dir, podíem discrepar d'algunes coses, però mai vam tenir una baralla. Jo, per exemple, encara el que riem quan parlem del Xiqui, amb el Xiqui i amb el Pep, del famós dia que els va anar a matar, pràcticament, quan feien el Fantàstic. I els va agafar. El Johan m'anava avisant i em deia, avisa els teus amics, perquè, esclar, també sabia de la relació que jo tenia amb alguns jugadors i que amb alguns jugadors eren amics meus, no? I que sortíem a sopar i deia, avisa els teus amics.
Fantàstic,
per
deixar dir que Fantàstic era un programa de televisió que es feia a la segona cadena de televisió espanyola que presentaven els jugadors del Barça, però presentaven tots. Hi havia el Xiqui, el Pep, el Vaquero, el Ronald, el Nadal, el Goicoechea, etc. Era un programa...
Sí, en realitat eren 5 jugadors que anaven a invitar cada setmana a altres jugadors, és a dir, que hi passaven tots. I llavors el Johan, doncs res, va decidir que això s'havia d'acabar. I em va dir avisa'ls, i jo li anava dient al Xiqui, Xiqui, escolta'm, això hauríeu de parar-ho, perquè si no ho atureu tindreu problemes. I em deia, ho farà la setmana que ve el Johan? I jo ja els he dit, però em sembla que sí. I així es va passar fins que un dia els va agafar. I els va agafar i el Xiqui sempre diu que la vena del coll del Johan estava a punt d'explotar i que els va aterroritzar, però aterroritzar amb aquestes paraules. Vull dir, els jugadors van quedar, doncs, allò... colpits per l'escena de violència verbal del Johan i van sortir, doncs, tremolant. I en aquell mateix moment va sortir i jo li vaig dir al Johan, què? No, res, tot bé, ja està tot aclarit. Però ben normal. I em diu, escolta'm, diu, aquest vespre m'entreguen un premi. Li podries dir en el Xiqui i el Vaquero si m'acompanyen, perquè ell tenia molt bona relació amb ells. I jo dic, Johan, però si els acabes de matar aquí dintre, com vols que els hi vegi? Els hi digui això, que vinguin a sopar amb tu. I em diu, tu vés i digue'ls-hi. I li vaig anar dient al Xiqui. I el Xiqui em va dir, no, diu, està boig. Ara me'n deu compte que està boig aquest tio. Diu, fa 5 minuts ens ha matat. Tu no saps el que ens ha dit. Mm. Ens ha insultat, ens ha maltractat, ens ha humiliat. Ens ha dit, aquest programa no el veurà ningú. Diu, perquè ara l'estan fent 5 titulars del Barça i a partir d'ara el faran 5 suplents del Barça, perquè no tornareu a jugar. Diu, i ara diu que anem a sopar amb ells? I jo dic, bueno, sí, jo et dic el que m'ha dit. I vaig sonar amb el Johan i dic, no, que escolta'm, que no tenen cap ganes de sopar amb tu i crec que de parlar amb tu. I em diu, és que no ho puc entendre, perquè una cosa és lo de dintre i l'altra és lo de fora. I la relació fora està tot bé, no?
Quina...
I dic, em sembla que no.
I van acabar fent el sopar?
Ell va anar a buscar el premi, evidentment, però hi va anar sol, o no sé si el vaig acompanyar jo, però els altres no hi van anar.
Quina relació tenia amb Pep Guardiola?
No, en Pep jo crec que ha passat per totes les fases, és a dir, el Pep jugador, mentre el va tenir ell, jo crec que va ser un jugador que va interpretar perfectament la idea de futbol del Johan i, evidentment, el va cuidar i el va mimar perquè el Pep va esdevenir la imatge del 4 que havia de fer jugar l'equip i que donava tota la mobilitat en el joc del Barcelona, no? Llavors, a futur, ell, doncs, quan va entrar Van Gaal, que va haver-hi un conflicte que va apartar, crec que va ser en els germans García Junyent i algun jugador més, ell es va molestar, no li va fer saber mai en el Pep, però es va molestar perquè entenia que el Pep era la bandera dels jugadors de la Masia i que ell havia de defensar en els seus companys i no fer com si tal cosa. El millor Pep ho va fer i ell ni se'n va enterar, però no li va agradar. I després, doncs, el tema de les eleccions, doncs, que nosaltres enteníem que el Pep estaria amb nosaltres a les eleccions amb el Jan, i se'n va anar amb el Lluís Basat, i una mica ens vam quedar tots, hòstia, que el Pep se'ns havia anat, no? I aquí va haver-hi, doncs, també un temps de distància que després, al cap d'uns anys, doncs, es va refer aquesta relació i llavors va ser una relació apassionada, directament. Apassionada, perquè, aviam, jo els coneixia els dos i el nivell de relació que van agafar, la veritat que va ser fantàstic perquè el Johan, doncs, tenia la sensació de que el Pep era la continuació del que ell havia iniciat, però molt millorat, perquè el Johan t'ho deia. El Johan no deia, ah, no, jo sóc el millor. Vull dir, el Johan sabia que el Pep havia agafat el seu projecte futbolístic entès com l'entenia ell i que, a partir d'això, amb tot el que ell estudiava i amb tot el que ell treballava, l'havia convertit en la realització del que ell no va fer, perquè el futbol era una altra cosa, el Johan no treballava. És a dir, el Johan dirigia, anava, s'asseia, organitzava l'entrenament, pam-pam, tres cosetes, el partit, i fins i tot et diria que fins que no començava el partit, el Johan no començava a veure clar com era el futbol.
Tu ara el veus, tu veus el Guardiola entrenant, I reflecteixes la imatge que tu tenies de quan estaves al costat del Johan?
Aviam, són el dia i la nit. Són el dia i la nit. És a dir, conceptualment, sí. És a dir, conceptualment és el mateix ADN, però el Pep treballa com un animal. El Pep treballa i treballa i treballa i estudia i treballa i s'obsessiona i li posa més hores i li posa més passió i arriba a casa i segueix pensant en el mateix i sopa i dina i pensa en el mateix. El Jofre no. El Jofre se n'anava a la una del Camp Nou i fins que no tornava l'endemà del matí a les 9 del matí, el tio no pensava en res del Barça. Vull dir, ja està, ja havia fet les dues horetes. És que era un altre món, tot allò era un altre món. El futbol no estava tan sofisticat com està ara, no? I llavors el Johan avui no podria, a menys que tingués tot un grup de persones que treballessin per ell, poder competir amb el futbol actual.
Uh-huh. Estàvem parlant abans de les èpoques que tu estaves a TV3 i tothom sabia que tu eres el portaveu oficiós, però a la vegada oficial, del que pensava Johan Cruyff. I hi havia un altre sector del periodisme, que això ha passat històricament, que era a favor, diguem-ho, de l'altre cantó, que era del nuñisme, diguem, del factor Núñez. La relació Núñez-Cruyff era absolutament, o va ser absolutament irreconciliable?
Sí, però és que no. Aviam, el Johan va arribar al Barça perquè el que no podia permetre's en aquell moment de crisi el nuñisme era que el Cruyff aparegués a les següents eleccions sent la bandera d'un altre candidat. Vull dir, per tant, el Núñez no volia Johan de cap de les maneres, però per una necessitat política, entre cometes, del Barça, doncs, va arribar. I l'estil del Johan no li agradava. No li agradava. I el Johan no li agradava al Núñez. Punt. Eren dues persones que es van suportar o intentar entendre's o evitar-se menys durant anys perquè realment no el tarannà dels dos era el dia i la nit. Era el dia i la nit.
Tu tenies converses amb Núñez amb el tema Johan o no?
No, poques.
Poques.
Poques perquè ell deia que, sempre deia, la culpa és de l'assessor, la culpa és de l'assessor, li deia al Ricard Magins. Va dir una vegada que van aparèixer 6 portades a Barcelona que el van obligar a una renovació favorable al Johan. I en realitat, a Núñez li va dir al Ricard.
Ricard?
Li va dir Ricard.
Maixens.
Això, Ricard Maixens, sí. Li va dir Ricard, diu, això és el Patxi, diu, això és la culpa és de l'assessor. I el Ricard li va dir, diu, president, diu, no hi ha ningú que pugui fer 6 portades en aquest món. Era mentida, la culpa era de l'assessor, evidentment. Però una vegada més es va aconseguir, doncs, això, algú que no volia renovar, doncs que l'acabessin renovant, perquè al final era un joc d'estira i arronxa, eren dues parts, era divertit. El Johan era un tio que sempre reia i que banalitzava tot i que se n'enfotia del mort i del calvella. Llavors la vida al seu costat era divertida, ingeniosa, sorprenent, perquè ell també et portava a inventar. Per què no fem això? Per què no fem l'altre? I si féssim això, vols dir que no aconseguiríem tal cosa? I tot plegat era un joc, eh? Vull dir, això ara amb els anys ho pots explicar i res, i és tot anecdòtic. Perquè al final, vull dir, escolta, m'ha passat, la història és la que és, i ja està, i ara ens ho hem de prendre tot plegat com una anècdota i res, i riure al voltant de tot això. I res més, no li hem de donar tot el que va passar. I van ser uns anys collonuts, el Johan era un geni, va canviar la història del Barça, va fer que la història següent del Barça, recolzant en el seu moment, primer l'Elefant Blau i després el Jan a les eleccions i el Pep com a entrenador i tot això, jo crec que i apostant pel Xic, jo crec que ell va anar deixant un llegat que al final, vull dir, és el que volia, és el que volia. I per sort, doncs, jo crec que estaria content de veure que el Jan ha tornat i que torna a estar allà i que bueno, amb la il·lusió i el tremp i les ganes de tornar a revertir la història trista i negra d'aquests últims anys on el Barça com a institució doncs, realment ha quedat molt, molt tocada, molt tocada. I als culers això ens preocupa. I esperem que tant de bo en els pròxims anys això reverteixi i tornin els èxits del club i que el club s'acomodi econòmicament i tot. I el Johan estaria amb tot això. És a dir, ell estaria també ajudant i intentant que això a partir d'ara anés bé.
He decidit una cosa, consensuadament, que és que l'entrevista que vam emetre amb el Pep Guardiola i que volíem emetre aquí ara d'aquell fa 5 anys estarà penjada en breu a la web de RAC1 i la podreu seguir a RAC1 perquè crec que la conversa amb en Joan Paz, sí, clar, amb el Pep ja vam sentir aquella mitja hora meravellosa, meravellosa aquell dia que el Joan Paz no va voler parlar perquè senzillament no podia, perquè si ens ho va transmetre i faré una cosa, que és aquella conversa amb el Josep Guardiola, tenir-la a la web perquè la vulgui recuperar, perquè és de fa 5 anys, i evidentment aquell pensament del Guardiola no caduca de cap de les maneres. Ja, abans d'acabar, Joan, se l'ha homenatjat com tocaria?
A veure, recordo el dia que es va morir el Johan, perquè tu em vas anar a la conversa i jo et vaig dir que era impossible. I recordo la trucada amb el Pep. És...
Mira el que va dir. Perdona, faré una cosa. És que mira com comença la conversa amb el Guardiola de fa 5 anys. Escolta.
Pep Guardiola, bon dia.
Bon dia.
Què perd el Barça en aquests moments sense Johan Cruyff?
Bueno, perquè no el tindrem a prop, com ahir va parlar amb en Joan Pats i bé ens ho va dir, que ja no podrem anar a veure quan el volíem anar a veure, però el seu llegat, com és, vaig escoltar durant tota la tarda en molts llocs i en mitjans de comunicació avui, doncs que és una cosa que ja quedarà, ens queden... Els que el vam viure vam tenir la gran sort de poder-lo disfrutar a nivell personal, però sobretot en les nostres carreres com a futbolistes. Em sembla que tots ens ha deixat moltes coses, crec que tots hem sigut una vegada o l'altra, hem seguit.
Se deia Guardiola aquell dia parlava, que el primer que diu és, ahir vaig parlar amb en Joan Pazzi, efectivament, Joan.
Sí, el que no explica és que nosaltres vam tenir dues trucades. Va haver-hi la primera trucada que jo vaig dir Pep i ell va dir Joan. I el que va seguir va ser, no sé, un minut o dos minuts d'un plor que no parava, no s'aturava. I no hi havia cap paraula. Només jo sentia com plorava ell i ell sentia com plorava jo. I vam penjar el telèfon després de no sé quan. I al cap d'una estona ens vam tornar a trucar i allà sí que vam poder parlar i va ser això que jo li vaig dir, el que més trobarem a faltar és no poder parlar amb ell, no poder-lo trucar. I en realitat això ha esdevingut durant aquests anys un motiu constant de conversa entre el Pep, el Xiqui, amics de Barcelona, el Fermí Puig, el Xavi Torres, el David Torres, el Ramon Besa, tu, tants amics que han fet que mai el Johan hagi deixat d'estar entre nosaltres. És a dir, segueix acaparant els dinars, les converses, les tertúlies. Aquest paio no se n'ha anat mai. És a dir, està amb nosaltres. Vull dir, sempre hi ha un que té l'anècdota pel moment de la conversa. Sempre un treu aquella frase. Sempre un diu, hòstia, el Johan faria això. El Johan pensaria això. El Johan els hagués dit això. És a dir, per tant, el Johan, almenys en el nostre grup, potser som quatre, vull dir, som quatre malalts, i ara ens està escoltant la gent i diu, hòstia, aquests tios estan molt sonats.
Quina secta.
Probablement, Probablement. Estem molt sonats, però és així. Jo aquest dematí, a les 6 del matí, quan m'ha sonat el despertador, tenia un munt de whatsapps de sempre Johan, Johan amb nosaltres, Esprit Johan... És a dir, no és cap dels que he mencionat.
Sí, sí.
És que hi ha molta gent que en el Johan, perquè el que li ha donat com a jugador, com a tècnic, com a assessor, com a guia, com el que vulguis, ens segueixen estant agraïts. Els seus fills, és a dir, els nostres fills ja els hi hem hagut d'explicar, probablement, hòstia, què ha sigut el Johan, no? Però realment ha estat un personatge que ens ha marcat a tots, a tota una generació, per no dir-ne dues.
Acabo amb una última pregunta. Abans, fonts molt ben informades m'asseguren que això que has comentat d'aquests plors és literalment cert. Dit això, només una última pregunta, que és, Joan Laporta és el nou president del Barça. Ha de fer alguna cosa per accentuar o per millorar la memòria del que significa pel barcelonisme Johan Cruyff?
A veure, el Jan ho faria tot. El Jan ho faria tot, perquè el Jan, jo me'n recordo el dia que jo li vaig presentar el Jan al Johan. A mi jo el havia conegut i em va semblar algú, un nano, amb una força, amb una trempera, amb una il·lusió. I ella deia, jo un dia seré president del Barça, I jo li vaig presentar el Johan com a advocat, perquè vaig dir, aquest nano, hòstia, jo crec que com a advocat et pot venir bé, Johan, perquè realment...
Tu és el qui li presentes a la porta, a Johan?
Sí, sí, sí. Sí, sí, va, jo crec que la gent que ha estat al voltant de Johan a la seva vida important, el Jaume Roures, per un altre cas, el Jan Laporta, el Jaume Roures, que va, vull dir, res, aniré molt de pressa. Ell em va demanar una cosa pel seu pare, que estava molt malalt, i el Johan va fer algo increïble. El Johan se'n va anar d'una concentració, el dematí sortien a fer un passeig a les 11, i dinaven a la una o dos quarts de dues, dinaven. I el Johan va agafar i se'n va anar, és a dir, el Jaume el va venir a buscar, no el coneixia, el Jaume Roures, no el coneixia, el Johan no l'havia vist mai, ha vist mai personalment, i el Johan se'n va anar a veure el pare del Jaume, que estava terminal, i a més és un home que havia entrenat allò a categories inferiors, i el Johan va arribar allà, en el Jaume el va fer fora perquè va dir, deixa que aquí estem dues persones que són professionals del futbol i deixa'ns sols, que nosaltres hem de parlar de futbol. Evidentment, aquest acte que va tenir el Johan amb el seu pare, perquè se'n va haver d'anar fins a la Garriga, van tornar, va arribar tard en el dinar, era com era Johan. El Johan, quan diuen, no, és que el Johan no feia res, el Johan era la repa. Si algú sabés a l'1 per mil de les coses de generositat absoluta que ha fet el Johan en quantitat de persones que li han demanat ajuda i el Johan ha fet, la gent no s'ho creuria. No s'ho creuria. Diria, això no pot ser. No, no ens ho creiem. No ens ho creiem. El que passa és que es va crear per una part del periodisme, es va crear la imatge, no, el Johan no fa res, el Johan és un garrep, el Johan és això, el Johan és... Res a veure. Ningú coneixia el Johan de veritat. Vull dir, el Johan era el tio més bo i més generós que hi havia. Evidentment, amb les seves coses, era un tio, doncs, com has preguntat, i com es, quan s'enfadava, què? Jo no ho he vist. Doncs era perillós, probablement, però jo no ho vaig veure. Vull dir, m'ho van explicar. Mentre reia, com sempre. Fins i tot això li feia gràcia.
Per ser-hi amb Koeman, quina relació tenia?
Bona. És a dir, amb Ronald sempre bé. Sempre bé. Ell estaria content que estigués el Ronald aquí. Tenien bona relació. I jugadors que en el seu moment doncs, van tenir molt mala relació i se'n van anar, doncs, malament i amb la relació a partir de mals anys la van recomposar. Al final el jugador quan deixa de ser jugador i passa a veure les coses en perspectiva i deixa de ser un personatge egoista que només pensa en ell, podia entendre moltes coses del fer del Johan com a entrenador i llavors reconeixia les coses que havia fet el Johan per ells i al final han tornat tots, vull dir, perquè al final, vull dir, Stoikov, Laudrup, Subi, tothom, jo crec que tothom a través de l'homenatge que se li va fer, que agafo un fil del que tu havies preguntat, de l'homenatge que per força se li va fer en el 99 en el Johan perquè estava per contracte, allà tot el Dream Team doncs, es van tornar a juntar tots plegats. El Jan jo crec que no ha de fer moltes més coses, ja està, vull dir, nosaltres el Johan el tenim on l'hem de tenir i punt, i no fa falta posar al Camp Nou el seu nom ni coses així,
per
ja
cert,
està
hem parlat,
ja
ens està. Hem deixat un nom molt important per la figura de Johan Cruyff als 5 anys de la seva mort per l'arribada a Barcelona, que és un nom clau per entendre el barcelonisme actual per aquell fitxatge, que és Armand Caravent.
Armand Caravent. No, totalment. Ens l'hem saltat perquè és el personatge més important que hi ha. Perquè si tenia l'Armand Caravent, era, aviam, no és que fos assenyat, és que era el seny, tal i com l'entenem. I l'Armand va ser des del dia 1 el conseller, allà al Muntanyà, a casa que tenien els jardins que es connectaven amb la casa de l'Armand i la seva dona, i realment l'Armand va ser el seu, entre cometes, guia espiritual, el que li explicava les coses de tota la política del Barça. Personatge fantàstic, Armand.
Joan Pats, una abraçada molt forta, de debò.
Gràcies, 5 anys després.
Efectivament, ens veiem per la terra, aviat.
Aviat.
Aquest
aviat,
estiu. Gràcies,
segur.
Joan. Una abraçada molt forta. Records a la família. Que vagi bé.
Una abraçada.
12:15. Repetim l'entrevista amb el Pep Guardiola, que volíem emetre un extracte d'aquella entrevista. Està penjada ja a rac1.cat. La podeu escoltar. Val molt la pena pel sentiment, per la força i per la prosàpia que virtualment té el Pep.